Aquest diumenge, la banda de música Vila de Falset i la Clavellinera presenten al Teatre L'Artesana la petjada d'Euterpe al Priorat en el marc del tradicional concert de primavera. Això arriba just abans que aquest espectacle viatgi al festival Sol de Mitjanit de Bolungarvik, a Islàndia, el proper mes de juny. És per això que una vegada més hem convidat a l'Adela Margalef, presidenta de l'Associació Musical Vila de Falset i Música de la Banda, al Carles Capseta, director de la banda, i a la Lídia de Mena, presidenta de la Clavellinera. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, finalment, la petjada d'Euterpe al Priorat arriba a Falset.
Sí. Definitivament arriba perquè bueno, ha estat caminant per altres llocs, entre ells Cerdanya, que és a l'Alguer, que ja vam estar aquí per una altra entrevista, i clar, arriba definitiu perquè està viva, vull dir, anem trobant diferents obres, n'anem aportant, anem sumant-li, anem traient-ne i bueno, dissenyant una mica l'espectacle, però ens hem esforçat perquè aquest sigui doncs, el moment pletòric de l'espectacle. El moment d'estrenar-lo aquí, a Falset.
Val, si us sembla, abans d'explicar-nos les novetats de l'espectacle, expliqueu-nos com neix i d'on sorgeix aquest espectacle, que com bé deies ara, Carles, ha viatjat a l'Alguer, es va presentar a la Fira Mediterrània de Manresa i també ha viatjat per diversos pobles de la nostra comarca.
Sí, això va sortir d'un trasllat, que vam fer de l'escola, on teníem la seu de l'escola de música, el que és ara la Casa de la Música, i allí vam descobrir a l'arxiu una sèrie d'un seguit de peces històriques que estaven allí, i vam començar doncs, a mirar-les, a indagar una mica, i va ser tot un món de sorpreses, perquè ens vam començar a trobar obres moltes inèdites del Priorat i com a mínim peculiars. La majoria, si no eren inèdites, que eren d'altres autors, estaven arranjades doncs, a la manera que les tocaven les bandes del Priorat a principis de segle. Estem parlant d'una franja entre 1890-1930, l'Euterpe que estem fent ara actualment. Després hi ha altres partitures que encara estem en classificació i buscant, perquè realment és immens el material que tenim. I per això dic que està viu, perquè estem buscant i ens adonem, doncs, ara estrenarem alguna obra d'algun inèdita, d'algun compositor que teníem per aquí a principi de segle, algun arranjament d'algun altre, i després, sobretot, el que era particular, que era que ells, com treballaven ells, no? Que això ho vam explicar a l'altra reunió, però estaria bé recordar-ho, que agafaven, jugaven l'obra, perquè era en aquell moment no hi havia impremtes, es feien a mà, les jugaven i pels dies que tenien la partitxela es feien les còpies dels papers que necessitaven i les retornaven i pagaven pels dies que l'havien tingut. Hem trobat molts de dies 10 dies, 10 papers, tantes pessetes, no? Vull dir, funcionava una miqueta així, i això també fa que sigui peculiar, encara que hi hagi alguna obra que diguem sí que està en altres jocs o això, com sonava, és peculiar d'aquí, de les bandes del Priorat.
Sí, sí, perquè a més, això és, estem parlant d'una època en què tots els pobles, o molts pobles, tenien la seva banda de música, tenien la seva sala de ball, no, Lídia, també? Mm.
Sí, bueno, sala de ball o espais pel ball.
Bueno, diguem-ho així, sí, espais pel ball. Sí. No? Estem parlant d'una època doncs, que hi havia un fervor... Sí. Festiu important, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i també culturalment el nom d'Euterpe ve d'aquí, perquè tenim moltes sales que es diuen Euterpe, no? En aquest moviment, no? Noucentista de tornar una miqueta als clàssics, a la Renaixença i tot això en honor a l'antiguitat, doncs curiosament trobem, no? I moltes d'aquestes sales, no, Lídia, es deien Euterpe, sí. I, bueno, encara es diuen Euterpe, no? A Vilella, crec que també, a Capçanes també, vull dir... I tenim, bueno, aquí a Falset també tenim l'Euterpe, que eren els jardins, no? Era una societat que organitzava
balls i balls importants.
Sí, ara ho coneixem com un pàrquing.
Sí, en aquell moment era un lloc on possiblement alguna d'aquesta música sonava, perquè una de les peculiaritats que té el que hem estat arranjant és que agafem partitures que ens assegurem de que s'hagin tocat. Com? Mm-hmm. Doncs buscant anotacions, buscant moltes vegades la pluja, que t'ha deixat vestigis, no? De aquella partitura li va caure aigua damunt, vol dir que es va tocar al carrer, anotacions en llapis, correccions, Noms de músics d'altres pobles, vull dir, per assegurar-nos una miqueta de que no sigui un arxiu que bueno, sinó que realment estem revivint alguna cosa que sí, que estava passant. La forma, bueno, ens intentem aproximar, però això ja és més difícil.
Sí, sí, mira, això és que preguntaves de l'Euterpe a Falset. Tant el cartell com el full de mà del programa, de l'espectacle, hi ha una referència que està en castellà, perquè en aquella època, 1887, és una referència a 1887, en la que diu que a les 10:30 dio principio el baile en el casino de Falset, Artesana i Euterpe. O sigui, això ens indica que en aquell moment al Falset, com a mínim, hi havia tres sales que es dedicaven, que eren, pertanyien a diferents societats, que a la mateixa hora davant feien ball. I al final de la referència diu: la concurrència era tanta que apenas se podia danzar-se con comoditat. O sigui que hi havia una gran afició, entre altres coses, perquè evidentment la música era música en viu, no n'hi havia d'una altra manera, i les festes i el moment de trobada de la gent eren precisament aquests espais de ball. Els espais de ball no solament eren de ball, sinó de relació.
Lídia, precisament te volia preguntar a tu, doncs, què representa per la Clavellinera poder representar un espectacle, doncs, amb danses i de principis del segle XX, no? És a dir, l'altra vegada ho vaig preguntar als membres de la banda, ara t'ho pregunto tu més encarat en l'accent aquest de la dansa. Què representa per vosaltres poder fer aquest espectacle?
Mira, en principi, això va ser una proposta que ens va arribar des de l'associació i a nosaltres ens va entusiasmar perquè, bàsicament, aquest repertori que s'ha recuperat és repertori de ball. I tots aquests balls són balls que es ballen en paral·lel, al mateix temps, coetàniament, amb allò amb el qual se'ns identifica, que és la jota. O sigui, la jota conviu amb aquest repertori durant molt de temps. Aquest repertori, concretament el repertori de ball, com són mazurques, americanes, foxtrot, tangos, aquest era un repertori que es ballava en les sales de ball, però la jota ocupava l'espai, diguéssim, festiu de la plaça. El ball de tarda, que eren els balls de coques, eren jotes. La mateixa gent que havia ballat aquestes jotes, després anaven a casa, sopaven, es mudaven una altra vegada i anaven a la sala de ball. O sigui, són els mateixos balladors. Per nosaltres és molt important. Molt important, sobretot per això, és per donar idea de que la jota no és una cosa que hagi sigut com un bolet, sinó que convivia en dins de la modernitat d'aquell moment.
Sí, no? I a més també ens dona una mica la imatge de com vivien els nostres avantpassats.
Sí, com vivien, com pensaven, com es relacionaven, perquè, clar, les partitxeles són el punt base, no? El punt de partida. Però a partir d'aquí anem estirant i hem anat estirant i hem anat estirant també bibliografia, hem estirat indumentària, hem estirat estils de ballar, inclús al llarg de l'espectacle també hem volgut contextualitzar-lo mitjançant un guió que ens explica tot això, tot aquest treball també bibliogràfic que hem anat fent. I també hem volgut portar tots aquests balls que han perdurat al llarg fins ara. O sigui, hi ha peces que ara encara es ballen. Per això hi ha moments en l'espectacle que la indumentària juga una miqueta amb indumentària del passat i amb indumentària del present, perquè són peces que moltes han continuat, han seguit tenint una funcionalitat.
Carles, abans mos deies, no, que heu incorporat noves peces que no s'han estrenat encara i que les estrenareu aquest diumenge al Teatre L'Artesana. Explica'ns una mica, abans, fes-nos una mica de prèvia.
La primera de totes, vull dir, és la que encapçalarà, es diu Euterpe, precisament, i és un tango. És un tango, però un tango bastant peculiar, perquè és un tango fet amb el tempo del tango, amb el ritme, les característiques, però després dintre hi ha un munt de variants. Hi ha una cosa que la Lídia ha dit, no? que ens dona idea de com era en aquell moment. Jo sí, he vist una cosa que és que eren molt lliures. O sigui, els agradava molt fer el que volien. Quan tu quan estudies la particella, no? Estudies el guió, te'n dones compte de que feien coses formals que avui en dia qualsevol compositor o qualsevol arranjador tindrien problemes per a que ens ho acceptessin. D'acord? Vull dir, en aquest tango hi ha un moment que clarament dintre del tango estem tocant un vals, hi ha un altre que estem... hi ha com una espècie de xotis, inclús. Vull dir...
Americana
també, hi ha una americana dins del tango. Això avui en dia, si tu formalment ho fessis, crec que tindríem problemes, inclús entre el món tradicional, vull dir. I clar, veus aquell moment, no? aquella manera de composar tan lliure, no? Tan, el que venia. Després tenim una sinfonia també que toquem, que és una suite del que els venia en gana. Pots tindre un pas doble, tens allí una marxa, tens una entrada també d'un vals, vull dir, és tremendo, no? Vull dir, ells feien el que sentien, el que volien, ho posaven en música, però després acaba tenint tot una connexió també i una manera un peculiar de sonar. I
eren una mica com un digi. Sí, eren una mica digis a l'hora de diguéssim, amb aquestes peces,
sí, sí, sí.
Seria una miqueta el que faria avui en dia un digi,
sí, sí, sí.
Però ells ho feien amb una particella i uns instruments.
I tocaven i la gent ballava.
Sí, sí, i aquesta, el tango terpe no és el que començarem, el que hem hagut donar, doncs, bueno, en homenatge a tota aquesta època noucentista. I després n'hi ha una altra que és curiosament...
De fet, Carles, disculpa, dic que aquesta peça ha estat cedida per un particular de la Vilella Alta, per Josep Queraltó, i llavors doncs, aquesta també partitura la van tocar doncs, no, a l'orquestra de la Vilella, que també ha sigut un poble amb molta cultura musical, llavors també un agraïment, perquè hi estan havent particulars que ens estan també cedint aquestes partitures, que és molt important també, no?, per recuperar doncs, aquest llegat musical tan important.
Després aquí el tema que ha dit ara l'Adela, farem un agraïment perquè realment està funcionant molt bé això. L'altra obra que hi ha és un concert, unes variacions, unes que es diuen El Diluvio, on doncs, bueno, aprofitem, tenim un gran músic, professor a l'escola, un concertista, i bueno, doncs aprofitem per a tocar en la seva companyia, i és un concert de clarinet que són variacions. Són variacions virtuosístiques, molt difícils, on va un tema repetitiu tota l'estona, i després, bueno, ell va fent les seves diablures amb el clarinet. És el Miquel Àngel Marín, que és un dels professors que tenim aquí a l'escola. I la tercera, una de les que també estrenem, és precisament és el que deia la Lídia, és música de disc jockey. Està feta amb les cançons populars d'aquell moment. Trobem una espècie de suite que es diu La Fira de Rasquera, que ens dona una mica la idea de no sé, jo quan me la imagino, m'imagino doncs, passejant per allí entre les paradetes i la música que anava sonant en músics en directe, perquè són cançons tradicionals, vull dir, molt ben disfressadetes, però la gent així ja que tenim més edat la reconeixem dels nostres avantpassats. Jo me'n recordo cançons que em cantava la meva àvia i que surten allí, no? I és curiós de la manera que ho feien.
Sí, i de fet me sembla molt interessant, no?, precisament això, no?, que sigui un espectacle que ha anat evolucionant des del primer dia que el vau presentar en ara. És un espectacle que de fet va rebre un premi, va ser premiat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, i em sembla molt interessant aquest punt, no?, doncs que vagi evolucionant i vagi tirant endavant i es vagi millorant, no?, perfeccionant o canviant diferent.
Vale, jo penso que l'espectacle és la punta de l'iceberg. És el que mostrem. El projecte és el més important. Aquest projecte de recuperació i de visualització de tot aquest patrimoni. De tot aquest patrimoni de partitures, i a més que podem acompanyar-lo amb el ball i d'una forma documentada, perquè tots els arranjaments coreogràfics els hem fet a partir també d'informació d'aquell moment. O sigui que ballarem un tango, però no espereu veure un tango argentí, eh? O sigui, veureu un tango i veureu un tango europeu, que era com se ballava aquí, i naturalment tot s'ha fet en base a això. Per exemple, doncs hi ha un altre arranjament, que són uns rigodons, que estan a partir de tractats de dansa publicats al 1887 també, i que ens indiquen exactament com es ballava. Mm-hmm. O sigui que...
Molt bé. I una altra cosa, aquest diumenge presenteu l'espectacle aquí Falset, però l'espectacle està preparat ja per anar a veure món, i aquest mes de juny viatjarà al festival Sol de Mitjanit de Bolungarvik a Islàndia. Què és aquest festival? Què ens en podeu explicar? Com és que aneu a presentar l'espectacle allà?
Adela. Bueno, això és una història, no?, que ve una mica de lluny, però que ja fa potser un any o dos que va ressonant, no?, que es va dient, i ara realment ja agafem el vol el dia 27 i marxem cap a Islàndia. Aquí, bueno, ve una mica també pel Miquel Àngel Marín, un company seu, també professional, que, doncs, nascut a Islàndia, que a partir d'aquí...
Islàndia no, Adela. Viu a Islàndia, no, però és estonià.
És estonià, és que estonià. Viu a Islàndia, disculpeu.
Sí, sí. No.
I a partir d'aquí hem lligat una mica llaços amb ell, no? Perquè, doncs, també he col·laborat a l'escola altres vegades amb nosaltres.
Sí, sí. Recordo que el vam entrevistar aquí a la ràdio.
Molt bé, amb un curs de clarinet, sí. etcètera. Llavors ha sigut una figura també important per nosaltres, per col·laborar, va vindre també a l'Alguer amb nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, hem anat construint aquest viatge. A partir també del suport, òbviament, de la Federació d'Entitats, Federació Catalana d'Entitats Musicals, no? la que li diem la Federació de Bandes, per acabar més ràpid, i a partir d'ells, que també han apostat des del minut 1 pel nostre projecte, doncs han tingut aquesta voluntat també d'internacionalitzar-lo, no? En aquest país, aprofitant també, doncs, aquest festival que es fa als fiords del nord-oest, i que també, doncs, compartirem escenari amb l'orquestra de Cambra de Kiev, els solistes
de
Kiev,
sí.
que estan passant, de fet, per un mal moment, però que igualment vindran. I estem molt contents també de poder estar amb ells, i que també puguin estar-hi, perquè realment són uns professionals de dalt a baix. Mm-hmm. I bueno, a partir d'aquí, doncs, ja mig amb les maletes mig fetes, i de fet animem molt a la gent a que vingui, doncs, per col·laborar precisament amb aquest viatge. És un viatge on l'entitat, doncs, la federació i les entitats com la Clavellinera i nosaltres, doncs, posem molts esforços, no? Llavors, doncs, demanem, doncs, aquesta col·laboració. Sí. Hi ha disponible la fila zero per si algú, doncs, no pot vindre el diumenge i li agradaria col·laborar. Doncs, si es posen en contacte amb nosaltres, doncs, també podran fer aquesta petita aportació, que ens servirà moltíssim per acabar de, no? de dur a terme aquest somni, que realment és molt, molt, molt interessant per les dues entitats.
Per les dues entitats i per la comarca.
I per Falset.
Per la comarca.
Sí, sí.
O sigui, que portar la nostra cultura més enllà de la porta de casa, penso que és el més gran que pot passar-li a la nostra cultura. Sí, esmercem molts recursos humans i econòmics per a fer aquest viatge. Ens han ajudat molt la Federació Catalana de Societats Musicals, i també ens agradaria que tot el poble de Falset fos corresponsable d'això, i tota la comarca fos corresponsable, se sentís una miqueta corresponsable i solidària amb aquest viatge. Sí, estarem amb els d'Ucraïna i naturalment els hi portarem el nostre escalf amb la nostra cultura.
Sí, aquí també el que diu la Lídia, hi ha una cosa important, no? Nosaltres sempre ho diem quan anem als concerts, les partitures se van trobar a l'arxiu de la banda de Falset, però les partitures pertanyen al priorat. N'hi han de Capçanes, n'hi han de Bellmunt, n'hi han de la Vilella, n'hi han d'un munt de llocs. Vull dir, tenim una de les que, bueno, que estrenarem demà també, que és el Caçadors de Porrera, que, bueno, que també suposem que ve d'allí, perquè no, aquella no té segell, però que...
Sí, jo sí que sé que és d'allí, perquè va ser d'aquelles que us van passar, sí, que teníem nosaltres a l'arxiu, perquè la Clavellinera, aquest treball que per sort hem vist que algú amb més coneixement que no nosaltres, que no som músics, ha agafat la torxa i l'ha continuat. Fa molts anys vam fer un treball exhaustiu de recerca amb totes les bandes i aleshores pues, bueno, va haver-hi una part i espera encara el que sortirà. Sí. O sigui, aquest projecte no és un projecte que s'acabi demà. Uh-huh. Ni passat demà, o sigui, ens pot durar anys i panys i la petjada d'Euterpe pot anar evolucionant i potser la petjada d'Euterpe que es veurà el diumenge no tindrà res a veure en quant al repertori i l'any que ve amb essència sí, amb l'esperit sí,
sí, sí, però anirem canviant, anirem donant,
però anirà evolucionant.
Sí. Bé, doncs, moltes gràcies als tres per haver vingut a la ràdio explicant-nos les últimes novetats del projecte. Ja ens agrada molt tindre-vos aquí i convidar-vos i que ens aneu explicant aquestes coses que almenys jo trobo superinteressants. I us esperem pues, a la tornada d'Islàndia. Ens veniu a explicar com ha anat el viatge i tot això. I totes les novetats que puguin anar sortint. La Lídia diu, no s'acaba aquí l'Euterpe. Doncs tot el que puguem descobrir més de l'Euterpe, doncs per aquí les antenes, a l'antena de Ràdio Falset ho podeu vindre a explicar sempre que vulgueu. Vale?
Moltes gràcies.
Només puc afegir una cosa, que a les 6 obrirem portes perquè l'exposició que acompanya tot aquest projecte, on explicarem, doncs, on s'explica doncs, d'on provenen, quins són els protagonistes més importants, com s'ha fet la recuperació de les partitures, doncs està en una exposició realment que enquadra molt el que després se veurà, no? I també us animem a visitar-la perquè doncs, s'expliquen coses molt interessants que probablement doncs, no se saben, no? I això.
A les 6, obertura de portes, a les 7, en punt, comença a sonar la petjada d'Euterpe.
Bé, doncs, queda dit. Moltes gràcies als tres i que vagi molt bé.
Gràcies.